Vaig pel carrer, saludo tothom, que si fa sol, si fa no sé què, si fa... Visc allà al mateix lloc. Saps què passa? Que al fer un català era molt divertit perquè semblava una altra cançó. Sóc com un desmai. La gràcia que tenia el que jo fes això en català és perquè era en català. Com a mínim, haig de tornar al que se m'ha donat.
Així comença Mireia canta Feliu, un disc que acaba de veure la llum de la mà de Mireia Feliu, neboda de Núria Feliu, i del David Mengual amb els Maitia Trio. Per descobrir aquest magnífic projecte de 8 tracks, aquest és el primer, com dèiem, hem trucat al David i el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Hola, què tal, David?
Hola, què tal? Molt bé, gràcies.
És la veu de la Núria qui obre el disc?
Sí, és la veu de la Núria, recuperant alguns talls de veu que hem anat trobant, doncs, d'entrevistes i de declaracions que havia fet. Llavors ens ha semblat que era una molt bona idea, doncs, ja que és un treball d'homenatge amb ella, doncs, que fos ella la que obrís el disc. I a partir d'aquí, doncs, es desenvolupa el disc amb la nostra versió d'aquella música.
Això és el que... la següent pregunta. Com sorgeix aquesta idea? Entenc que sorgeix de la Mireia.
Sí, exacte. La Mireia és la neboda de la Núria. Uh-huh. I bueno, ja des de molt petita ja ha tingut moltíssima relació, i d'alguna manera la música de la Núria, doncs, l'ha tingut sempre molt present i ha crescut amb ella. Llavors, per ella era una referència molt clara i va pensar que era una bona idea, doncs, fer una recreació d'aquella música a partir de la Mireia, o sigui, a partir de la Mireia, doncs, amb una altra estètica musical i a partir d'altres referències, però mantenint una mica aquella essència d'aquesta música que havia conviscut amb ella tota la vida.
I tu, quin paper jugues en, bueno, aquesta creació?
Sí, jo jugo un paper a partir d'una trucada que em fa la Mireia i m'explica, doncs, tot aquest projecte que volia fer i tal com ho volia fer i que havia pensat en mi, doncs, per filtrar aquesta música, per convertir-la, reconvertir-la, per escriure una mica tot el contingut musical doncs a partir d'aquest peu, no? d'aquestes versions originals. Llavors, a mi em va cridar molt la curiositat. A mi m'agraden bastant els reptes.
Sí, et coneixem aquests anys.
Sí, no ho puc evitar d'alguna manera. I la veritat és que la relació que jo tenia amb la música de la Núria era molt més llunyana, molt més paral·lela. Inevitablement, quasi tothom ha escoltat o ha conegut la Núria, doncs, o bé cantant, o bé actuant, o bé etcètera, no? Mm-hmm. Llavors jo tenia aquesta relació, però realment, musicalment, molt allunyada, no?, del que jo faig normalment. I vaig pensar que era un gran repte agafar aquestes versions que per mi eren tan llunyanes i portar-les una mica al nostre terreny, aconseguint que no es perdés l'essència d'aquella música. I em va tentar molt la idea, la veritat. I bueno, m'hi vaig posar, ens hi vam posar, i mira fins ara doncs, que s'ha pogut gravar, etc.
A la nota de premsa s'afirma que tu has estat un catalitzador, que m'agrada molt aquest terme, un catalitzador del viatge musical de la Mireia. Perquè, clar, imagino que fa una mica de respecte, perquè ella ha viscut la música de la Núria d'una manera molt íntima, molt personal, molt familiar, com molt d'ella, no? Ella s'ha creat amb aquesta música.
Sí, jo m'imagino que per això pensava que necessitava algú extern doncs, per catalitzar precisament tot això, perquè era la millor manera de trobar-hi una distància, també. Si jo hagués tingut el mateix procés de relació amb la música de la Núria, possiblement ens hagués costat molt més apartar-nos d'ella o treballar a partir del nostre diàleg, no? Seria molt més difícil despegar-se. I la pretensió, com et deia, era aquesta, no? Era fer una música nova, en realitat. És música totalment diferent. De fet, es pot fer un exercici molt divertit, que és escoltar les versions originals i després la que hem fet, que realment és una música totalment diferent. Però d'alguna manera volíem, o el repte era aquest, que no sé si ho hem aconseguit o no, doncs que no es perdés, no? D'on venia aquesta música. No és música escrita del no-res o a partir d'una altra inspiració, sinó que és música extreta del que ella va fer. No?
De fet, a través del videoclip, del primer videoclip, del primer single que vau publicar, allà al videoclip es veu una miqueta la feina que heu fet a l'estudi, tots els músics. Anem a sentir una miqueta Anirem tots cap al cel, és un tema ben reconegut de la Núria Feliu, de fet, dels seus inicis. L'escoltem una mica i en parlem.
Molt bé.
Anirem tots cap al cel, que toquin les trompetes. Anirem tots cap al cel amb les mans ben netes i no ens caldrà portar bastó ni sandàlia ni sarró. Tu que estàs tan cansat, tot d'un plegat sentiràs que has volat.
Parlem dels músics. Meitia Trio. Tampoc és una formació que nova. Ja has treballat sovint amb ells, eh? Ja els coneixes
sí,
prou.
Sí, i tant. Sí, sí, Meitia portem quasi 15 anys. Sí, sí, tocant junts i compartint música junts. En aquest cas és Meitia Trio més el Joan Mas, que aquests últims anys també estem tocant més a quartet que a trio. I bueno, és molt, molt fàcil realment fer música amb ells per moltes raons, sobretot per la relació personal, perquè som també molt bons amics i llavors és molt fàcil. I també la manera en què hem treballat tots aquests anys, que ha sigut intentant fer música efímera, és a dir, els concerts que hem fet, normalment jo porto música el mateix dia del concert i la toquem per primera i última vegada. Llavors té aquest punt molt fresc i de molta connexió i molta implicació de part de cada un d'ells.
I de valents, perdona'm.
Bueno, sí, de valents o d'inconscients, no ho sé.
Normalment va relacionat, això de la inconsciència i la valentia.
Segurament, segurament. Però bueno, sí, és veritat que quan més tens més pràctica amb això, menys vèrtic, no? I la cosa flueix d'una manera, com et dic, molt fàcil perquè hi ha molta bona comunicació i molta relació de fa molts anys, tant amb el Marc Cuevas, amb l'Oriol Roca, com amb el Joan Mas. Llavors, clar, en el moment en què la Mireia em va proposar això, encara no sabíem amb quina formació fer-ho, però quan vam començar a treballar els temes i tal, doncs a mi m'agrada escriure imaginant-me amb qui ho interpretarà, no? De manera que escric més per la persona i no tant per l'instrument que toca. Llavors, de seguida em va vindre al cap aquesta formació i li vaig proposar precisament per això, tot això que et dic, no? I realment ha funcionat en aquest sentit. Ha sigut molt fàcil treballar. També la Núria és... la Mireia, la Mireia també ha quedat molt agraïda en el sentit de que també hi he estat molt a gust i la connexió ha sigut molt fàcil, realment.
I tu, David, al piano?
Sí, amb aquest grup sempre toco el piano. Per això que dèiem de la inconsciència, també, eh? Dius, bueno, com en castellà, sinvergüenza, no? Quan hi ha pres la vergonya, doncs és això. Ja fa molts anys que he perdut una mica la vergonya i toco el piano, sí.
I el contrabaix el segueixes?
Sí. De fet, jo em dedico a tocar el contrabaix, bàsicament, com a nivell com professional, per dir alguna cosa, i és el meu instrument principal. Però, bueno, pues amb el piano també és una altra manera d'expressió, també és un altre rol diferent i també m'alimenta, diguéssim, després per tocar el contrabaix amb altres formacions, perquè també és una altra, empatitzes una mica amb tots els instruments, no? Amb la funció que fan, etcètera.
Parlem una miqueta del procés de treball, la selecció inicial de cançons. No sé si la Mireia ja portava el paquet de cançons ja decidits o va anar variant.
No, en realitat anàvem... va ser ella la primera que va començar a proposar alguns temes, llavors me'ls passava, els escoltava, anàvem veient de quins tenien més possibilitat, doncs, de portar-los a un altre terreny, alguns altres que potser eren molt més hermètics i per almenys a mi em costava molt imaginar-me una versió diferent, però ho vam anar fent quasi tema per tema, eh? I anar buscant, bueno, ara que tenim aquests tres, busquem algun que es pugui diferenciar per alguna raó o perquè amb ella també, per ella era molt més important, no? Alguns que realment són quasi seus, per això que dèiem de com havia conviscut, no? Mm-hmm. Llavors, però bàsicament, sí, jo li vaig demanar que sobretot fos ella la que tirés els temes una mica perquè, bueno, precisament, primer perquè els coneixia molt més i també perquè volia que se'ls fes seus en el sentit de que fossin coses que tenia moltes ganes de cantar, no? I va anar una mica en mica, ja et dic. Ara teníem tres temes, ara en pensem un altre i així. També, com que ens va enganxar el confinament entre mig i això, doncs també es va relaxar el procés i també ho hem pogut anar cuinant a un altre ritme. I que de fet és el que convé a la música, que mai podem fer. Però...
Això és un luxe, no?
Sí, en realitat sí.
És una de les coses que va regalar el confinament d'altres negatives.
Sí. Però... Sí,
aquesta serà la única. Per tant, us va enganxar abans de la pandèmia i ho vau enregistrar després.
Sí. Vam fer una primera gravació abans, de tres temes, i després, ara, passada la pandèmia, vam gravar la resta. Sí. Ens va enganxar una mica així, però vam organitzar a partir de les possibilitats que teníem una mica, també.
Una vegada ja és al carrer el disc, no sé si es planteja gira, algun recorregut, algun concert de presentació...
Bueno, en aquest moment precisament s'està treballant en aquest sentit de veure quines oportunitats hi ha o quines són més convenients per fer una presentació, que de fet la idea és que sigui molt cuidadeta la presentació, també a nivell de sonografia una miqueta i de que tot tingui un sentit, des del primer tema a l'últim, doncs, que puguis viure una història, no?, en homenatge, doncs, a la Núria. I així sembla que a l'agost hi ha algun concert ja confirmat, però és veritat que els programadors també van amb molta cura per programar, per, bueno, doncs, ja t'imaginava el per què. I llavors, clar, això ara mateix no és fàcil, però s'està movent i sembla que hi ha bon feedback perquè hi ha interès per fer-ho, però també hi ha cautela a l'hora de confirmar dates i això, doncs, bueno, perquè es volen curar amb salut també, no? Però jo confio que sí, que sortiran cosetes i que podrem rodar-ho una miqueta i fer-ho créixer també, perquè ampliarem repertori i, bueno, que és una manera de mantenir-ho viu.
És el que t'anava a dir, aquí tenim 8 temes, però això pot haver un volum 2 o un volum o un altre, més d'un volum.
Sí, en realitat podríem estar uns quants anys, perquè de material n'hi ha molt, i sí, de fet ja estem treballant amb temes nous, i bueno, començant a fer el procés des de l'inici, de tornar a triar temes, i bueno, anar-ho cuinant, sí.
I pel que fa a David Mengual... abans parlàvem de la part positiva, entre cometes, del confinament a nivell musical, que és el poder fer les coses, depèn de com et toqués a nivell personal, les coses més a ritme lent. A nivell personal, a nivell artístic, a nivell de la teva trajectòria, com has viscut aquests mesos? Com estàs reiniciant doncs, els directes?
Vale. Crec que no dec ser una excepció amb la resta de músics, que al final, si és veritat que la pandèmia ha portat moltes coses negatives, però especialment a col·lectius tan vulnerables com el nostre. Perquè sí, és veritat que mirant-ho fredament i des de la posició més optimista possible, el fet del confinament, doncs sí, et fa fer les coses amb més calma, tens més temps per... Però, clar, també has de seguir vivint, menjant... I en aquest sentit, més pràctic, per dir alguna cosa, els músics realment ja estàvem bastant fotuts quan la cosa era, entre cometes, normal. Doncs et pots imaginar ara, i també ho veig molt a prop, doncs amb companys i així, i realment hi ha molt patiment, molta frustració també perquè, perquè t'has d'obligar, diguéssim, a seguir inventant i a seguir a estar viu quan no hi ha una resposta fàcil, no?, per portar-ho a terme. Ja no ho era, insisteixo, però ara realment és molt, molt complicat. Sí, hem estat com molts mesos, no podem fer concerts, o molt pocs, i també d'una manera molt diferent que abans, bueno, etcètera. Ja m'imagino que això afecta a tothom, a tots els gremis, i a uns altres doncs, potser més, però realment l'artístic, per dir alguna cosa, hòstia, ha sigut una bufetada molt, molt gran. Ho és, eh? I a més penso que seran les conseqüències trigaran a aixecar el cap, diguéssim, perquè ha perjudicat molt, molt sèriament, sí, molt profundament.
Mm-hmm. A part de... Tu tens una part de docent, que entenc que encara continues, no?, al Conservatori del Liceu, i també estàs al taller de músics, i també dones classe a diferents músics. Continues amb aquesta tasca docent?
Sí, de fet, com parlàvem del nivell pràctic, diguéssim, això és el que m'ha salvat. Ens ha salvat a mi i a tothom que tenia la sort de poder estar treballant relacionat amb la música i amb una feina que era una mica més estable. A mi, la veritat és que la docència m'agrada molt, o sigui, a més tinc doble sort perquè és una cosa que disfruto molt perquè aprenc moltíssim i em manté molt, molt actiu i molt viu. I en aquest sentit ja et dic molta sort perquè això s'ha continuat fent. Una temporada es va fer online, ara encara hi ha algunes coses, algunes teòriques que segueixen fent online, que també perjudica, jo crec, bastant a la connexió i a l'aprenentatge de l'alumnat, però bueno, com a mínim s'ha pogut salvar d'alguna manera i bueno, s'ha mantingut viu. Però també pensa que la nostra feina, una mica, com a docents, és motivar a l'alumne i fer-li agafar il·lusió amb la música i guiar-lo una mica amb la relació que té amb la música, no? I ara mateix la relació amb la música de qualsevol és complicada. Vull dir que també hi ha una doble feina, una mica de donar la volta allò, clar, amb un xaval que amb tota la il·lusió està aprenent i esforçant-se i dedicant moltes, moltes hores per aprendre música, quan l'entorn després pues, és el que és, no?
Sí. De fet, portem masses mesos coneixent música enllaunada i que no podem veure en directe. No, surten projectes, surt música que escoltem als cascos, als altaveus, però no podem doncs veure'ls en directe amb facilitat. I això és el que es troba a faltar, i suposo que per vosaltres encara molt més.
Clar, clar. Jo penso que inclús abans d'això ja considerava que anar a un concert o tindre la sort de que algú estigui fent música per tu en directe ja era un luxe en aquest món en el que vivíem abans. Ja començava a ser una cosa una mica exòtica, sí? Perquè és veritat que les xarxes i tota la informació tal com va, tens molt accés a moltíssima informació, molta música, en qualsevol moment del dia. I llavors el fet de fer l'esforç de sortir de casa, d'anar-te'n a un concert, etc., ja començava a ser una cosa excepcional. Però ara, que a sobre no es pot fer, el que ha fet és potenciar tota aquesta altra manera de consumir música, no? Que jo espero que no s'estanqui amb això i que es recuperi una mica pues, el contacte, no?
Saps el que passa? Que al públic estem acumulant tantes ganes d'anar a concerts que després, quan es pugui, espero que aquest estiu puguem viure molt més els concerts de manera lliure, anirem a molts concerts, això esperem.
Tant de bo que aquesta sigui la reacció, jo espero que sí.
David, parlem dels projectes, a banda d'aquest magnífic disc Mireia Canta Feliu, tu a banda tens altres projectes musicals, has participat, en, comentaves abans, amb Gonzalo del Val.
Sí, bueno, amb Gonzalo del Val, amb el trio, ja portem també uns quants anys, amb tres o quatre discos, amb diferents projectes, i ara precisament ha sortit un disc amb la col·laboració de Benet Palet, amb la trompeta, amb Marco Mezquida, al piano, i és un disc que es diu Cancionero, i que ha tingut molt bona resposta a la crítica, inclús alguns premis, i bueno, també és molt gratificant, no?, que tot aquest esforç que parlàvem abans, doncs, hi hagi un petit reconeixement, i sembla que amb aquest projecte sí farem concerts, o per almenys hi ha unes quantes coses confirmades a l'estiu, Festival de Vitoria, potser a Menorca també, a Burgos, a Bilbao, i bueno, alguns concerts que van sortint, que també demostren el poder que té la premsa, per cert, no? En el moment que se'n parla això d'un projecte, després hi ha també una confiança dels programadors molt diferent. I bueno, sí, amb això il·lusionat. També és un disc ben curiós perquè, bueno, a part de la incorporació del Benet Palet, que és, doncs, per mi, dels millors músics que hi ha a Europa i que hi ha hagut, hi ha una cançó que intervé, una ranxera que canta l'Albert Pla, també, i que hi dona un toc bastant curiós al disc, vull dir que està ple de sorpreses. I amb això estem il·lusionats, sí, i amb ganes de pues això que parlàvem abans, de compartir aquesta música amb qui la vulgui escoltar, però en viu, sobretot.
En viu, de fet, els que viuen al Vallès ho podran fer aquest dissabte, a Terrassa.
Sí, i tant, aquest dissabte, dia 6, estarem a la Jascara de Terrassa, que jo crec que serà com el primer o el segon concert que fem amb aquest projecte, vull dir, o no, el tercer, bueno, és igual, n'hem fet poquets, però que ara comença a animar-se, perquè també a final de març, doncs, com em deia, anirem a Burgos, a Bilbao i a Huesca, en tres dies seguits de concerts, i bueno, sembla que sí, que està animant, però la primera oportunitat és aquí molt a prop.
A Terrassa, a les 8 del vespre, ara els concerts són de vespre?
Sí, mira, et diré que ja deu ser per l'edat o alguna cosa, però jo ho agraeixo bastant, això de l'horari. En aquest sentit hem seguit una mica guanyant, també.
I et volia preguntar per aquell projecte tan especial, abans parlaves de que t'agraden els reptes, aquest projecte és Low, que fa temps que no, que jo sàpiga, fa temps que no editeu res.
Sí, vam editar un disc que es deia Estranya Alegria de Vivir, que també hi participava el Benet, per cert, i la Carme Canela.
Sí.
I vam ser bastant recorregut amb aquest disc en el moment en què es podia. I la veritat és que ha tingut una vida llarga i fructífera, sobretot a nivell personal i vivencial. I bueno, va arribar un punt que és com es va quedar allà. I és un projecte que no descarto recuperar-lo, però en aquell moment es va quedar una mica parat. També és veritat que vam explotar una mica les possibilitats que té un projecte com aquest a nivell de sortida, sí? A nivell de concerts i d'arribar a un punt que queda una mica, pues, ja limitat al circuit que el ben petit que té, no? Però bueno, no va ser aquesta la raó, sinó també, bueno, pel moment en què estàvem, pues, es va quedar allà frenat, però no parat. Vull dir que no. Jo crec que tard o d'hora això haurà de sortir, però és bou, no? Pues amb la calma.
Ara que parlàvem dels reptes, he recordat això.
Hombre. Claro.
La Free Spirits, David Mengual, sí. Free Spirits Big Bang. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Mira, sí, la veritat és que ara tinc bastantes més canes que abans de començar amb aquest projecte.
Han passat uns quants anys, eh?
Sí, ara hi han passat uns anys, però recordo que vam estar 7 anys amb aquest projecte, que era molt, molt insòlid, perquè era una big band estable, assajàvem cada setmana, ens donàvem cada setmana, vam fer també 3 o 4 discos, bueno, proposant el que s'havia treballat durant cada temporada, i va ser molt, molt gratificant, una gran escola per mi, a tots els nivells, també vam fer molt bons amics, doncs, de tothom qui va passar, però també t'haig de dir que es va, en aquest cas sí que es va acabar, per falta d'energia, en el sentit de trobar-te sempre la porta molt tancada, no? Com poder obrir un projecte d'aquest, mantenir un projecte així, perquè per molta il·lusió que teníem, que la teníem tots, i molta implicació, o sigui, es demostra pensant que són 7 anys d'implicació, i la poca resposta que hi havia, la poca sortida. No? També aquí a Sant Cugat vam intentar implicar una mica doncs, a les institucions, una miqueta, fer-los veure que aquest projecte és d'aquí, de Sant Cugat, és bastant excepcional per moltes coses, i bastant peculiar, com una cosa bastant diferenciada amb altres. Però no va haver una resposta tampoc o gaire interès en que això fos així, i entre això i altres motius pues, es va anar apagant.
Sembla...
recordo com amb molt carinyo, la veritat, i molt agraït, realment, de haver-ho viscut. Sí.
Ara que ho recordava, a més pensava, és que avui en dia l'actualitat sembla com encara més difícil, no?, un projecte així.
Sí, un projecte tan gran és difícil, sobretot si no té connotacions comercials, no? Perquè igual una Big Bang, pues, igual la planteja d'una altra manera i potser té una mica més de sortida, cosa que em sembla genial que passi, però és veritat que a partir de que el plantejament va en alguna altra direcció més experimental o més o buscant nous registres o provant noves fórmules, això espanta una miqueta ja i hi ha més dificultat en confiar en un projecte així. És una llàstima, i no per la Free Spirits, o no només per la Free Spirits, sinó per molts altres projectes que s'han quedat a mitges per la mateixa raó, no? De companys, i bueno, ho veig constantment, i és una llàstima. O sigui, potencial musical n'hi ha molt, a més, de qualitat.
A més, va ser una gran escola per molts músics, molt joves. Que van...
Sí, de fet, això va néixer a partir d'una proposta de Jazz en Viu, que és un col·lectiu d'aquí a Sant Cugat, que em van proposar de portar una Big Band, i en aquell moment no vaig veure gens clar, jo havia treballat molt en Big Bands, però sempre com a contrabaixista, no? I bueno, la condició va ser una mica aquesta, de sí, però si em deixeu que jo la porti allà on vulgui, no? Diguéssim, sense cap condicionant. I vam començar amb alumnes que llavors eren alumnes del Liceu, que jo tenia al Liceu. Allà vam fer la plantilla, i ara són tots professionals i estan tocant amb els millors. I dic, clar, això fa molts anys, no? Perquè sembla que vam deixar fa 5 anys, potser. Bueno, això
sí,
sempre em despisto.
Sí, és possible, fa 5 anys.
7, doncs 12, doncs mira, quasi 15 anys, no? Que va començar tot plegat. I sí, va ser maco també veure l'evolució, no? De passar de ser alumne a amic, a company, a... Sí, sí, molt interessant.
Aquest és el... Hem tingut aquest momentet nostàlgic, a més, de música molt local, però a més va ser una formació que a més venia molta gent, no només músics d'aquí de Sant Cugat, sinó que molta gent de fora. Vau moure moltíssim el panorama musical, però això sí, amb molt esforç per part dels que lideràveu aquest projecte.
Sí, realment va ser una tasca dura, que la fèiem amb molt amor, per ganes i per il·lusió, però clar, que això també té una caducitat, no?
Doncs, David Mengual, com sempre, un plaer parlar amb tu. Que...
Igualment, de veritat, ja que... feia temps.
Sí, ja feia temps.
Sí, m'ha fet il·lusió parlar amb tu també.
Sí, feia molt de temps que no parlàvem. Aviam quan els projectes que tens preparats, aviam si veuen la llum i anem parlant. Més sovint ens vas presentant la teva música. David, moltes gràcies. Ens quedem amb l'últim tema d'aquest disc, Mireia Cantafaliu, és un gigoló, i fins la propera.
Pues moltes gràcies a vosaltres i fins
la propera. Molt bé.
I que només diu mentides. No és un home ric, és guapo i presumit, però és que m'ha robat la vida. Ell sap sempre on és la que té diners per passar la nit amb ella. Ell el meu gigoló amb la que paga millor, ja ho sé, però mi té la vida. Thank you. i que només diu mentides. No és un home ric, és guapo i presumit, però és que m'ha robat la vida. Ell sap sempre on és la que té diners per passar la nit amb ella. Ell, el meu gigolo, va amb la que paga millor. Ja ho sé, però m'hi té.